Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui divendres 17 de maig de 2013. La Cala acull el primer trofeu, l'Ametlla de Mar de Ball Esportiu. Amb aquesta notícia iniciem avui el nostre informatiu.
Aquest cap de setmana, els dies 18 i 19 de maig, té lloc a l'Ametlla de Mar el primer trofeu de ball esportiu l'Ametlla de Mar, competició que també donarà sopluig al Campionat de Catalunya de Ball Esportiu i Open Wheelchair, o ball esportiu amb cadira de rodes. El poliesportiu municipal Galetet, el qual ha estat adaptat per l'ocasió, amb parquet a la pista, 8 torres d'il·luminació i una sonoritat excepcional, acollirà aquestes 3 competicions en les que s'espera que hi participin prop de 250 parelles de ball, algunes vingudes d'arreu de l'estat espanyol. Es preveu que unes 70 parelles representants a clubs catalans participin en el Campionat de Catalunya de Clubs, 150 en el primer trofeu l'Ametlla de Mar i 5 en la competició de Wheelchair, tant en la modalitat d'estàndard com de llatins. Pel que fa a les categories, s'hi donaran lloc participants en les categories sub-13, sub-17, absoluta, més de 45 i sènior. El Campionat de Catalunya es disputarà en la competició de clubs i es desenvoluparan les sessions de tarda de dissabte i diumenge, mentre que la sessió de diumenge al matí està reservada per a l'Open Wheelchair i el primer trofeu l'Ametlla de Mar de Ball Esportiu, que serà puntuable pel rànquing nacional amb la participació de 150 parelles de ball de Catalunya, però també de Madrid, Galícia, València i altres indrets d'arreu de l'Estat. José Mollà, president de Making Dance, Acadèmia de Ball de l'Ametlla de Mar i organitzador del campionat, junt amb la Federació Catalana de Ball Esportiu, explica de la importància de l'organització d'aquest esdeveniment.
En principi, sí, nosaltres per a poder organitzar els campionats vam haver de fer una proposta. Vam estar competint en clubs bastant importants també de Catalunya i en ciutats també molt importants com la capital, com Barcelona. I bueno, sembla ser que el nostre projecte era el projecte més viable, el projecte que més avançat estava i en principi ens van otorgar l'organització. Llavors, bueno, jo en principi, si enguany la cosa va bé, que en principi va bastant bé, podríem arribar a signar un conveni amb la federació per poder organitzar pues, almenys 2 anys més aquí de campionats de Catalunya.
Per la seva part, Albert Medrano, regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, parla que aquest primer trofeu, l'Ametlla de Mar de Ball Esportiu, no és només un esdeveniment esportiu, sinó un actiu que ajuda a la dinamització i activar l'economia local.
Tot allò que siguin actius en moment de crisi, que el que fa és portar gent de fora al nostre poble, que el que fa és activar d'una manera directa l'economia petita del nostre poble, des de la nostra àrea, des de l'Ajuntament, ens rebran sempre amb les portes obertes, igual que fem amb altres clubs, però sempre i quan siguéssim este ordre, que és clubs que volen col·laborar, clubs que es busquen la vida per pagar i absorbir el que és el cost complet del campionat. L'Ajuntament, òbviament, a través de l'ajuda nostra, hem aconseguit subvencions i hem cedit una àrea pròpia, però sempre amb actius que sigui gastat dins del poble.
S'han previst preus molt populars per a les entrades, amb 5 euros per a la jornada de dissabte i 10 euros per a la jornada de diumenge. Pel que fa a Making Dance, és una acadèmia de ball que fa aproximadament un any que va obrir les seves instal·lacions a l'Ametlla de Mar i actualment compten amb 130 associats, dels quals el 95% són de l'Ametlla de Mar.
L'home de 30 anys que dimecres al vespre va prendre foc a l'estil Bonze davant de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita es troba ingressat en estat greu a l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Té el 19% del cos cremat amb ferides de segon i de tercer grau. Amb tot, no estem però per la seva vida. L'home es va tirar l'alcohol de 96 graus per damunt i va prendre's foc dimecres al vespre. La ràpida actuació dels agents de la policia local i de veïns de la zona que van veure l'acció van impedir que les flames li ocasionessin encara més danys. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i estaven ahir a l'espera que recuperés una mica per poder prendre-li declaració i esclarir les causes que van portar l'home a calar-se foc. Tot apunta, però, que els motius serien de caire estrictament personal i sentimental i no pas econòmics. Els problemes amb la seva parella sentimental, que hauria abandonat el domicili comú el dimecres al matí, s'apunten com el principal motiu de l'acció. Procedents de l'àrea de Barcelona residien a la població des de fa uns 2 anys. La dona hauria presentat contra ell diverses denúncies per violència de gènere que haurien desembocat en una ordre d'allunyament judicial, malgrat la qual continuaven junts. La parella tenia 3 fills i hauria tingut problemes per mantenir-ne la custòdia. L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martí Masdeu, estava dins del consistori en junta de govern quan es va produir els fets. Ahir va lamentar l'ocorregut a l'hora que va felicitar els agents de la policia local per la seva ràpida intervenció per salvar l'home, que de seguida es va penedir de la seva acció. Un dels agents va patir una ferida en intentar apagar les flames que cremaven l'home. L'organització Tanquem les nuclears menys 100% renovables ha presentat un informe on es recullen les dades del Consell de Seguretat Nuclear des de l'octubre del 2005 fins al desembre del 2012. Tanquem les nuclears considera que els 221 problemes de funcionament registrats als nuclis d'Ascó 1 i 2 i Vandellòs 2 certifiquen el deteriorament dels reactors de les centrals de Catalunya. Els principals incidents es donen degut a activacions falses o mecanismes que no han funcionat en un 59,3% i es concentren als edificis de control, contenció i combustible en un 65,4%. L'entitat nuclear considera que existeixen importants mancances en la cultura de seguretat de les centrals catalanes. Segons les dades del Consell de Seguretat Nuclear, 121 del total de 221 incidents dels últims 7 anys han estat degut a activacions falses o per mecanismes que haurien de funcionar i no funcionen. Un 4,9% de problemes es deuen a deficiències de muntatge o de disseny i un 8,8% han estat causats per incompliments de les especificacions tècniques de funcionament. En concret, 72 problemes de funcionament s'han registrat a Ascó 1, 87 a Ascó 2 i 62 a Vandellòs 2. Tanquem les nuclears critica que durant més d'un quart de segle de funcionament de les centrals encara s'hagi de corregir i complir aspectes elementals dels mecanismes de perillositat dels reactors. Per a l'entitat, totes les avaries i incidències demostren l'envelliment de les instal·lacions i el deteriorament dels 3 reactors catalans. Les causes, com apunten, són el resultat del pas del temps i les pròpies limitacions en tecnologia nuclear. Un grup de 10 investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han iniciat 2 projectes de recerca al Museu de les Terres de l'Ebre per tal d'analitzar les petjades del Neolític al territori entre el 5.000 i el 1.600 abans de Crist. La recerca és fruit d'un conveni de col·laboració entre el museu i la universitat, pel qual els arqueòlegs podran analitzar els materials dipositats al centre per fer-ne nous estudis. Aquests treballs se centraran en 2 àmbits concrets: els collars ornamentals del Neolític, trobats en emplaçaments propers a l'Ebre, i els materials arqueològics recuperats del jaciment del Molló a Móra la Nova. La col·laboració permetrà al museu documentar i posar en valor aquests materials que guarda el magatzem i fer-ne major difusió. El Museu de les Terres de l'Ebre disposa d'una important col·lecció de collarets ornamentals funeraris trobats al llarg dels darrers 50 anys en diverses necròpolis del territori. Concretament es tracta del jaciment del Pla d'Empúries, Barranc de Fabra, Mas d'en Vergenc, Clota de Molinàs, la Punta de Palau i Terrassa de la Carroba a Amposta, Mas Serós a Tortosa i Mas Benita a l'Aldea. En l'estudi es contempla l'anàlisi dels materials utilitzats, principalment moluscos, i la seva procedència, així com el procés tecnològic i les formes, entre altres qüestions. L'altre projecte se centra en els més de 3.000 objectes recuperats de les excavacions dutes a terme al Molló, on s'ha construït un polígon industrial. Els objectius principals d'aquest projecte de recerca se centren a incrementar el coneixement de la prehistòria recent a la Vall de l'Ebre, principalment la dels primers pagesos al Neolític i dels pagesos consolidats dintre de l'edat del bronze, a més de conèixer les dinàmiques de formació d'un assentament a l'aire lliure. Miquel Molís, catedràtic del Departament de Prehistòria de la UAB i director d'aquest programa de recerca, destaca la col·laboració entre els dos organismes. És un camí interessant per generar coneixement i donar-lo a conèixer al públic. Així, el conveni té una durada prevista d'un any, però és prorrogable. L'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Ascó ha organitzat per aquest cap de setmana la 6a mostra d'arts i oficis. El certamen, que va iniciar-se amb el nom de Mercat Medieval ara fa 6 anys, ha evolucionat per convertir-se en una de les principals mostres d'artesania catalana i vol consolidar-se com a referent en aquest àmbit. Així, enguany hi participaran més d'una setantena d'artesans d'arreu de Catalunya, però amb especial presència dels antics oficis que encara es practiquen a les Terres de l'Ebre. En són un exemple terrissaires i ceramistes de Miravet i Benissanet, teixidors d'Arnes, picapedrers d'Ulldecona i Ascó, bastoners, gravadors amb fusta i cabassaires del Pinell de Brai, matalassers de Ginestà, treballs en palma de Mas de Barberans i enreixat per cadires de Tortosa. Al certamen també hi participarà una nodrida representació d'artesans d'arreu de la geografia catalana, com el darrer mestre pipaire català, barretinaires, espardanyers, torners i artesans de tota mena de fibres vegetals. A més, en l'edició d'enguany s'estrenarà la fira Tasta Vins, una mostra de les diferents denominacions d'origen vinícoles de l'entorn de la Ribera d'Ebre, és a dir, denominació d'origen Montsant, Priorat i Terra Alta. Tots els cellers oferiran una degustació dels seus productes i durant el cap de setmana alguns oferiran la possibilitat de fer tastos guiats. La fira obrirà portes demà dissabte a la 1:30. A la tarda, i coincidint amb la inauguració oficial a càrrec de les autoritats, els abanderats de la Festa del Renaixement oferiran un recorregut per la mostra. En acabar, actuaran a la plaça de l'Església. L'endemà, diumenge, el certamen obrirà portes a les 11:30. Entre els espectacles que es desenvoluparan durant tot el dia destaca l'actuació de la Colla Gegantera d'Ascó, l'espectacle itinerant dels Llauners i el teatre de la trup italiana. El Ministeri de Foment suprimirà dos trens diaris entre Móra la Nova i Saragossa pel seu baix índex d'ocupació. Es tracta del projecte amb sortida a les 5:39 de Móra i arribada a Saragossa a les 8:32 i del trajecte de tornada amb sortida de Saragossa a les 20:26 i arribada a les 23:20. La decisió pendent d'aprovació definitiva per part de l'executiu de Rajoy suposa la reducció en un 25% dels serveis que actualment cobreixen el corredor ferroviari entre Barcelona i Saragossa per Reus, Móra la Nova i Casp. Així, de les 58 circulacions setmanals per aquest corredor, Foment en suprimirà 14, dos trens diaris que circulen els 7 dies de la setmana. La voluntat d'eliminar aquesta connexió ja s'havia advertit setmanes enrere, però un voluminós estudi fet públic ahir de la consultora del Ministeri de Foment justifica la decisió amb una allau de dades. L'estudi defineix una línia d'ineficient en el moment que el seu nivell d'ocupació se situa per sota del 15% i que el coeficient de cobertura no assoleix el 30%. En aquest cas, les línies se suprimiran i la demanda de transport s'atendrà amb els serveis de transport per carretera existents i per altres serveis ferroviaris de mitjana distància. En canvi, el 75% de les circulacions restants en el corredor es mantindran pels seus nivells raonables d'eficiència. Així, en el cas dels 4 trens diaris amb sortida i arribada a Barcelona i Saragossa, l'ocupació s'eleva fins al 34,2% i la cobertura fins al 68,2%. Els millors resultats són per als dos trens diaris entre Barcelona i Casp, amb una ocupació del 45,6% i en un superàvit de 173.095 euros anuals. Es tracta del tren que surt de Móra la Nova a les 8:27 i el que arriba a Barcelona de Barcelona a les 19:46. Picabaralla entre CiU, Esquerra i el PSC pels abonaments dels serveis regionals. La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament ha debatut i rebutjat amb els vots de CiU i Esquerra una resolució del PSC per la millora del servei dels trens regionals. La proposta feia referència a la reestructuració de l'oferta dels títols de transport que es va fer l'1 de gener del 2013. Una de les modificacions afectava els bitllets d'anada i tornada. Si fins a aquell moment tenien una vigència de 15 dies des de la compra del bitllet, a partir d'aleshores aquest només es considera vàlid fins a la finalització del servei regular del dia següent de la seva emissió. Els socialistes, atenent que són milers els joves catalans que han de romandre fora dels seus municipis d'origen com a mínim una setmana, especialment en territoris com les Terres de l'Ebre, instaven en aquesta proposta de resolució a mantenir la vigència de 15 dies per tal d'abaratir el preu del bitllet. Esquerra, en canvi, sosté que els títols tarifaris que més usa el col·lectiu d'estudiants que van a Tarragona i Barcelona és la targeta de 10 viatges. La T10 és la més venuda perquè surt més barata i perquè té una vigència de 90 dies. El bitllet d'anada i tornada només el consumeixen els usuaris més esporàdics del servei de trens. Insisteixen abans de sentenciar que les tarifes aprovades durant el mes de desembre cobreixen en gran mesura l'adaptació de les tarifes als diversos col·lectius d'usuaris. El diputat de CiU a l'Ebre ha replicat al PSC en la mateixa línia, assegurant que la manera en què els estudiants poden estalviar diners amb regionals és amb els bonotrens, bonoexpress de 10 viatges que els permet reduir el bitllet de 14,30 euros a 10,73. El president de la Federació Ebrenca considera inacceptable que el PSC utilitzi les Terres de l'Ebre amb motius partidistes i ha afirmat que sorprèn que el PSC de cop tingui aquesta necessitat de defensar la millora del servei de trens de l'Ebre quan, mentre van formar govern, tant a Catalunya com a l'Estat, mai no van moure un dit per millorar el transport ferroviari a les Terres de l'Ebre. La diputada ebrenca del PSC ha assegurat que els dos partits tenen un pacte de ferro que no preveu en cap cas la defensa dels interessos a les Terres de l'Ebre. Seguim ara amb els esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar rebrà el diumenge a la tarda, això sí, a partir de les 6, a la Sénia, quart classificat a la Lliga del grup primer de la Tercera Catalana. Els caleros venen de perdre de manera injusta i per la mínima al camp de l'Aldeana per 1-0. Es troben deses a la classificació en 43 punts, una classificació que ja els hauria de valdre per no tenir problemes per mantenir la categoria. Això sí, caldrà assegurar-se després de, en aquest cas, de que es vegi que els partits, que cada jornada i que fins i tot la classificació s'apreta i sense encara tenir clar quants baixen de categoria, caldria assegurar-se. És per aquest motiu que l'equip calero, tot i que plegat de baixes, rebrà a la Sénia amb l'objectiu de sumar els 3 punts i assumir aquesta tranquil·litat tan desitjada. Narcís Labori, entrenador del primer equip.
Sí, bueno, esta setmana, bueno, mos ve la Sénia, que es ve de perdre lo del Tebre, ha fet uns resultats una mica irregulars, perquè ja et dic, a lo millor, esto sí que ja no tenen l'al·licient de poder fer gaire cosa ja, perquè la posició que hi van ja no poden ni pujar ni baixar més. Però, ja et dic, nosaltres esta setmana tindrem moltes baixes i no crec que ells tampoc vinguin aquí a deixar-nos guanyar el partit.
D'aquesta manera, la Sénia, quart classificat amb 51 punts, porta pues aquests 8 punts de diferència als de l'Ametlla de Mar, però ja no té cap opció per pujar de categoria o fins i tot per promocionar. El partit es juga a les 6 del diumenge perquè abans, a les 4, hi ha un partit de categoria juvenil. Destacar pel que fa a la resta de la jornada que hi ha els següents enfrontaments: Campredó-Pinell, Tivenys-Atlas-Tortosa, Deltebre-Camarles, Horta de Sant Joan-Aldeana, Sant Jaume d'Enveja, Flits, Olímpic Mora d'Ebre, Mora la Nova Atlètic, Vilalba, Santa Bàrbara i Perelló, Ulldecona. Una jornada en la que el Perelló, sumant un sol punt, pot proclamar-se matemàticament campió de categoria i assolir l'ascens a la segona catalana. I el Mora d'Ebre, en el derbi entre els dos mores, pot deixar sentenciada també la plaça de promoció d'ascens. I ara encetem la informació del futbol base de l'Ametlla de Mar i comencem per la categoria juvenil, perquè el juvenil A de l'Ametlla de Mar juga al camp de la Cava el dissabte a les 8 menys quart de la tarda. Els Caleros són líders de la classificació i la Cava és un dels cues, per tant, caldria que el juvenil A assolís la victòria, la qual cosa pràcticament li asseguraria poder jugar a la final de la Copa Primavera del grup 1. Al grup 2 hi és el juvenil B de l'Ametlla de Mar, que aquesta setmana rep a casa l'Ulldecona, concretament el diumenge a les 4 de la tarda, just abans que el partit del primer equip. Mentre els Caleros són quarts i ja no tenen opcions, l'Ulldecona és tercer també sense opcions, amb 7 punts. Baixem a la categoria cadet, perquè aquesta setmana ja no hi ha jornada, perquè el cadet ha finalitzat la temporada amb un tercer lloc al seu grup de la Copa Primavera. I en la categoria infantil sí que tenim equip o tenim partit, perquè els Caleros viatgen al camp del Jesús i Maria B, on juguen el diumenge a les 10 del matí. Els Caleros són tercers amb 50 punts, el Jesús i Maria B està a la zona mitja amb 24. Si baixem a les categories alevins, la de l'Ametlla de Mar juga aquest dissabte a les 11:30 davant del Roquetenc. Els Caleros són sisens, el Roquetenc per la seva part és vuitè. Pel que fa a l'Alevi B, en posicions de promoció d'ascens com a segon classificat, juga amb el Jesús i Maria C aquí a casa a partir de les 10 del matí. Els Caleros, com hem dit, són segons, el Jesús i Maria C està a la cua de la classificació. I pel que fa a les categories, a la categoria Alevi Grup 20, on juga l'Alevi C de l'Ametlla de Mar, els de l'Ametlla de Mar juguen al camp del Jesús i Maria B. Mentre els Caleros són quarts per la cua amb 19 punts, el juvenil B de l'Ametlla, perdó, l'Alevi B de l'Ametlla de Mar està en posicions de promoció d'ascens en segona posició en 61 punts. També hi ha partits en les categories que disputen els equips de futbol base no federat. El Benjamí Dorades juga aquest dissabte un triangular aquí a casa davant del Tortosa Ebre i el Gandesa, ja en la disputa pràcticament del final de la temporada. El Benjamí Llobarrets ha finalitzat la temporada. El pre-Benjamí Saitonillos juga al camp del Jesús i Maria un partit davant del Camarles el dissabte a les 10:30 del matí, mentre que els Llucets juguen al camp del Jesús Catalònia contra l'Aldeana a partir de les 11. Els Patufets tornen a partir de les 12 d'aquest dissabte el partit amistós al Perelló, per tant s'hauran de desplaçar al camp del Perelló. Perelló, la Cala.
I abans de donar pas als titulars de les notícies de l'informatiu d'avui, dos breus apunts. Un des del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha emès un avís de pluges intenses per aquest divendres, sobretot al litoral i prelitoral, i també en algunes comarques de l'interior. En aquestes zones, diu, les precipitacions poden caure acompanyades de tempesta i localment amb calamarsa o pedra, i podrien acumular-se més de 20 litres en només mitja hora. Les fortes pluges començaran a fer acte de presència a partir del migdia a les comarques del sud i a mesura que avancin les hores s'estendran fins al nord. De fet, la pertorbació que ha de creuar demà Catalunya deixarà un temps insegur, de manera que poden caure ruixats a qualsevol punt del país. I també dir-vos que tenim un cap de setmana intens, ple d'activitats a la nostra població. Una d'aquestes, doncs, és el dissabte, dia 18, al matí, on es disputarà el primer Open Mix Paddle 2013 a l'Ametlla de Mar. També tenim el dissabte i el diumenge al Poliesportiu Municipal Galetet el Campionat de Catalunya de Clubs de Ball Esportiu, el primer trofeu de l'Ametlla de Mar i l'Open Wheelchair amb cadira de rodes. El diumenge també, a partir de les 10 del matí i a la plaça Joan Miró, tindrà lloc una nova edició de la trobada de puntaires. I el diumenge per la tarda, a les 6:30, a la sala de la Societat, representació de l'obra de teatre infantil Els músics de Bremen, a càrrec d'alumnes de l'Escola de l'Ampolla. Ara sí, fem el repàs als titulars de les notícies que avui hem tractat. La Cala acull el primer trofeu l'Ametlla de Mar de Ball Esportiu. Aquest cap de setmana, prop de 500 ballarins participaran en una competició puntuable pel rànquing nacional, el Campionat de Catalunya de Clubs i l'Open de Ball Esportiu amb cadira de rodes. Ingressat en estat greu l'home que es va calar foc a Sant Carles de la Ràpita està a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Tanquem les nuclears alerta de l'estat de les centrals. Arqueòlegs de la UAB estudien el Neolític a la vora de l'Ebre. Dos projectes de recerca que estan en marxa al Museu de les Terres de l'Ebre ha signat així un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest cap de setmana, al nucli antic d'Ascó, més de 70 artesans presents a la 6a mostra d'arts i oficis. Foment suprimirà dos trens entre Mora i Saragossa per la baixa ocupació. Picabaralla entre CiU, Esquerra i el PSC pels abonaments dels serveis regionals. La Cala buscarà la victòria davant la Sénia, quart classificat en moltes baixes. I hem fet un breu repàs a l'àmplia agenda d'activitats que tenim aquest cap de setmana a la nostra població. Us hem estat acompanyant un dia més Francesc Callau, Fini Lleó i Imma Brull. Que acabeu de passar un bon divendres i tingueu un millor cap de setmana.